De vegades, una branca no ens deixa veure el bosc. I és que darrere dels aplaudiments de les 8 de la tarda als sanitaris, darrere els eslògans que ens diuen que ens en sortirem, que de tot això sortirem més forts, hi ha les greus mancances en l'àmbit sanitari, les del passat i les del present. I per evitar les del futur, els sanitaris s'han manifestat i han demanat una cosa molt fàcil. No volem tracte d'herois, sinó que ens tornin el que ens deuen, que es reverteixin les retallades al sector, les retallades de la Generalitat de Catalunya. Soc el Ricard Álvarez i aquestes i altres notícies les ampliem tot seguit aquí, a COPE Lleida.
Herrera, a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Estem a dimecres, al bell mig de la setmana, 10 de juny del 2020, hores d'ara amb 20 graus a la ciutat de Lleida. Buscarem tot seguit la previsió meteorològica, també tota l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Avui estrenem un espai que ens acompanyarà tots els dimecres i que té com a objectiu doncs, assessorar-te i fer de consultora de l'àmbit immobiliari. Ens ho porten des de GAME Management, des de GAME Consultora, amb l'Antonio Gausí. Estarà amb nosaltres tots els dimecres per resoldre tots els dubtes del món immobiliari, que és immens, eh? Que quan parlem del món immobiliari no et quedis només amb la compra d'un edifici nou o d'un pis nou o d'una casa nova o d'un solar. És immens. Tot. Burocràcia, gestió, administració, compra, venda, primera mà, segona mà, locals comercials, la crisi del coronavirus, etc. Tot. Tot ho tractarem els dimecres i que si creus que tens un dubte i vols que te'l resolguem, doncs des d'allà mateix ens pots enviar un WhatsApp de veu o de text al 664-526-180, 664-526-180. Avui farem la presentació de l'espai amb Antonio Gausí. També parlarem de la trobada d'empresaris del Pirineu, que havia de començar aquest proper divendres i que, de manera presencial, l'han aplaçat fins al 29 i 30 d'octubre, però que no perden l'oportunitat d'oferir-te aquest divendres una molt més petita, simplement una xerrada a través d'internet. I, per tant, és important que la coneguem. Parlarem amb el seu president, amb el Vicenç Voltes. A partir de la una, les noves tecnologies amb InfoCope Lleida, amb Jaume Sitjà i David Casero, i a partir de 2:15, amb Veu de Dona. Avui coneixem projectes i a dones. Estarà amb nosaltres la Noemí Busquets. I la Noemí Busquets, veureu que és polifacètica, és actriu, és terapeuta, està vinculada al món de l'ensenyament, però a més també és la responsable de les visites teatralitzades, per exemple, a l'Ecomuseu de les Valls d'Aneu i a d'altres punts. També estarà amb nosaltres la presidenta d'App Lleida, la Laia Rogel, i també parlarem amb la Gemma Casal, des de la coordinadora d'ONGs de Lleida. Ja ho veieu, des d'ara fins a les dues, des de les 12:20 fins a les dues, com sempre des de Lleida. Ens escoltes a la Seu d'Urgell, a Balaguer, a Lleida i a través d'internet des de tot el món. A www.cope.es pots clicar a l'emissió en directe i triar l'emissora de Lleida. El mateix que pots fer a l'aplicació que et pots descarregar de manera gratuïta al teu mòbil. Ara sí, 20 graus tenim a Lleida. Anem directes cap a l'Observatori Meteorològic de Lleida. Allí tenim el nostre meteoròleg, l'Armando Álvarez. Armando, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
20 graus, ha pujat això, està pujant.
Poca cosa. Tenim les temperatures frenades.
Sí.
Frenades i que no se semblen del mes de maig. De maig portaven 3 graus per sobre de la mitjana i ara, estos 10 primers 10 dies de juny, estem 2 graus per sota. No passava això des del maig de l'any passat.
Uh-huh.
Portem 12 mesos consecutius amb temperatures sempre per sobre de les mitjanes de 30 anys, però, de moment, estos primers 10 dies, fresquets.
Jo ja te les compro, les temperatures que estem tenint ara al juny, eh? Jo sí.
Sí, 9 graus a Balaguer.
Ja entenc que hi ha gent que vol més calor, però jo ja te les compro.
Fins i tot a Pirineu són més baixes, eh? 6 a la Seu d'Urgell, pues 3 a Tuixent, Barruera, vull dir, n'hi ha algunes temperatures al Pirineu que semblen gairebé hivernals. Durant el dia la radiació solar és altíssima, ara el sol ja es fica a les 9:30, no, estem a 6 minuts del màxim d'horari de posta de sol i ja estem al màxim de sortida de sol, a les 6:23. La radiació solar li falta mig grau per pujar més amunt al dia 18 i ja sé la màxima radiació, però les masses d'aire que ens arriben són de procedència més del nord, són més fresques i sembla que així continuarem, amb temperatures que durant el dia repunten als 20-25 graus, fins i tot a la Vall d'Aran se queden per sota perquè els cels estan tapats al Pirineu, i aquesta tarda també s'esperen alguns xàfecs, però poc intensos i poc extensos. Mm-hmm. Avui no serà tan abundant, tot i que al final del dia augmentarà força l'augment dels núvols, bueno, però seran més estratificats i no creiem que facin tants xàfecs i tempestes. Però demà, dijous, i sobretot final de dijous i matinada matí de divendres, sembla que tindrem un episodi de xàfecs i tempestes que podrien ser importants, intensos, al Pirineu i Prepirineu, algun podria arribar a la meitat sud de Lleida, tot i que és menys probable, i seguim suma i sigue. Ahir vas fer números, però des de 1913 vas veure, i me vas quedar una mica espantat, perquè fins ara deien, ha plogut a Lleida ciutat més des de 1977, ja hem superat 1969. Doncs som el tercer en 107 anys, només el 1942, i el 69 va ploure més que un any a la ciutat de Lleida.
I espera que no s'ha acabat el mes de juny.
I espera que no s'ha acabat, que estem de dia 10 i podria caure alguna cosa entre dijous i divendres.
Molt bé.
Continuarem frenats les temperatures a la ratxa dels 25-26, com a màxim a primera hora de la tarda, i potser a partir de diumenge començarà alguna remuntada, perquè els 30 graus ja els fa dies que els hem deixat.
Bueno, això ja en parlarem, divendres, de la previsió del cap de setmana i sobretot de la setmana vinent, com sempre, amb l'Armando Álvarez, el nostre meteoròleg. Armando, gràcies per estar amb nosaltres.
Bona tarda i molta salut.
I nosaltres ja anem directes cap a l'actualitat informativa.
COPE Lleida. Estàs informat.
Ja sabeu que ahir vam estar parlant amb el president d'Assaja Lleida, el Pere Roquer, que va fins i tot insinuar que havia una campanya en contra de la campanya de la fruita a Lleida. Va rebutjar, evidentment, les declaracions de TV3, del programa Fax, en el que es considerava Lleida racista. I ho vam tractar també el tema de la tertúlia dels polítics, on es va sortir sobre la taula si es faria una petició conjunta a la Televisió Autonòmica de Catalunya perquè fes una rectificació pública i ràpida i contundent d'aquestes declaracions, que al final no va quedar en res. Però hi ha més de 80 consistoris que s'han unit per rebutjar aquest desprestigi cap a la campanya de la fruita. Més de 80. Es farà un acte demà dijous al Carràs. I també, a part d'aquests 80 ajuntaments, en el que també s'ha sumat l'Ajuntament de Lleida, també hi haurà doncs, entitats com Assaja Lleida, JARC, Unió de Pagesos, Afrucat i FECAC. Per tant, és un clam i és claríssim que això s'ha d'arreglar sí o sí. No pot ser que quedi en un... va ser un malentès en un programa. No. S'ha d'arreglar perquè acusar tot un territori de racisme és fàcil i és un estigma que pot arribar a quedar. Que hi ha casos, evidentment que n'hi ha de casos, que s'han de perseguir, per suposat, sóc el primer en dir-ho, però d'aquí a Lleida és racista, crec que hi ha un salt que des de Lleida no ens hem de permetre. Des de, no només la gent vinculada a la campanya de la fruita, sinó des de qualsevol sector social o econòmic de la ciutat o del territori. Amb successos, llibertat amb càrrecs per als dos detinguts per agredir una parella d'homes en la terrassa d'un bar de Lleida. El jutjat manté el procediment obert pels delictes de lesions i contra el dret de les persones. També ull amb aquesta notícia perquè el Suprem admet a tràmit els recursos contra la sentència que anul·lava les vendes de les obres de Sixena, que fa dies que no en parlàvem. Els van presentar la Generalitat, el MNAC i el Museu de Lleida per poder recuperar els 97 béns traslladats al monestir. Si això prospere, tot aquell muntatge del Museu de Lleida per endur-se les obres, per deixar-les allí al monestir, que segons diuen els experts no estan en les millors condicions possibles, si això prospere i tira endavant, podem veure el retorn de les obres. És a dir, si calculem la despesa per obra, si calculem la despesa total de la moguda policial i judicial, sobretot la judicial entre advocats i procediments, si calculem tota la moguda i ho dividim per les 97 obres, haurien de tenir un recàrrec, vaja, monstruós, perquè el que s'ha generat, la despesa que s'ha generat és immensa amb tot això, eh? En fi, tot ve de molt lluny i sempre hi ha amb la batalla legal pel mig, que després els polítics ja s'encarreguen de portar-la a batalla social. I aquesta és la gran pena. Els polítics no haurien d'estar per això. No haurien d'estar per això. Haurien d'estar per pacificar, per buscar solucions, per ajudar, no per dificultar. Clar, tenim polítics d'aquí, polítics d'allí, ens comencen a parlar de bandos, els d'aquí, els d'allí, i és una cosa que odio a nivell personal. Quan es comença a parlar de els d'aquí i els d'allí, és un problema, perquè automàticament acabes de separar la gent. I hi ha molta gent que no vol estar separada. Hi ha molta gent que se sent identificada amb coses bones dels dos costats i tenen un problema. On es posen? On es posen? Perquè si et poses en un costat, automàticament, com si estiguessis en contra de l'altre. I si et poses a l'altre, doncs amb els d'aquest costat. Això ho han generat els polítics, i són els que ho han d'arreglar, més aviat que tard. Més aviat que tard. En fi, tenim remodelació a l'Ajuntament de Lleida. El Paenca, Miquel Pueyo, va presentar ahir dimarts al vespre, en roda de premsa telemàtica, la remodelació del govern municipal que ha impulsat, aprofitant el relleu com a regidora de Regina Cairol per Maria Massall. El canvi, afirma la Paeria, servirà per donar un impuls de compromís per garantir els drets cívics, polítics i socials de tota la ciutadania. La proposta es presentarà com una modificació del cartipàs municipal que es votarà en el proper ple o en la convocatòria d'un ple extraordinari. Maria Massall assumeix la nova regidoria de Persones, Comunitat i Agenda 2030, que integra les competències en la gestió dels serveis socials que tenia la regidora de Polítiques per als Drets Socials. Aquesta regidoria està ara sota el paraigua de l'àrea de Lleida Compromesa, que dirigirà Sandra Castro com a nova tinent d'alcalde en substitució de Jaume Rutllan, que deixa aquest lloc en passar a ser diputat provincial. Parlem de la Covid-19, del coronavirus. Rumors, i això són rumors, diuen que pot haver nous positius entre temporers que estan hores d'ara aïllats a Serós i que van ser aïllats per estar en contacte amb una persona que sí que havia donat positiu la setmana passada dimecres. Es reforcen les mesures per evitar contagis. De moment, el que sí que sabem ara és que després de dues jornades amb més d'una trentena de nous casos diaris de coronavirus a Lleida, el Departament de Salut ha notificat ahir dimarts 25 nous contagis confirmats, 22 a les comarques de la Plana de Lleida i 3 al Pirineu. En total, la demarcació acumula 3.173 casos testats. Pel que fa al nombre de víctimes mortals, es manté sense variacions amb 238 i, d'altra banda, el departament ha actualitzat les altes hospitalàries que ascendeixen a 1.268, 48 més que en el registre facilitat el passat dilluns. La Diputació cedeix un vehicle al Consell del Segrià per al trasllat de temporers amb la Covid-19 a l'hotel de Lleida, que això se demanava, i també efectes col·laterals del coronavirus fan que la selectivitat obligarà a distribuir l'alumnat en aules del rectorat, el campus de Capon i agrònoms. La regió sanitària de l'Alt Pirineu i Aran diversificarà les proves de selectivitat d'aquest curs en tres centres de secundària, un d'ells a la Seu d'Urgell. Fem una petita pausa i de seguida estrenem aquest nou espai de consultoria immobiliària.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
I tal com t'havíem anunciat avui a l'inici del programa, estrenem nou espai que ens acompanyarà tots els dimecres des d'ara fins a arribar a final d'any d'aquest 2020. És un espai, crec que és molt interessant, de veritat. Ja veureu que a les properes setmanes anirem desenvolupant temes i sobretot resolent consultes i dubtes que pugueu tenir. Per tant, ja us avanço que qualsevol problema, dubte, aclariment que sobre aquest tema vulgueu tenir, ho podeu fer a través del nostre WhatsApp, que és el 664-526-180, i nosaltres cada setmana en parlarem. De què va aquest espai? Doncs és un espai de consultora immobiliària. Parlarem del tema immobiliari. No estrictament o no exclusivament des del tema, que també, però de la construcció d'obra nova, que també, sinó de tot el que té a veure amb el món immobiliari, que de veritat, quan hi entres, veus que és un món molt més ample del que pensaves. Podem parlar d'herències, podem parlar de plusvàlues, podem parlar de lloguers, podem parlar de compra, de venda, de segona mà, de gestionar el lloguer d'un pis, d'un local, etcètera, 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 d'hipoteques, de moltíssimes coses, i tot, com sempre, ja sabeu, jo al final parlo molt, però entendre, doncs entenc de poques coses, tot i que parlo de moltes coses, sempre em busco el millor, i el millor en aquest cas és l'Antonio Gausí. Antonio, què tal, bon dia?
Hola, bon dia, Ricard.
L'Antonio Gausí és gerent de GAME Management. Ja sabeu que GAME té moltes vessants, GAME immobiliària i ara també GAME consultora, que és justament el que farem aquests dimecres. La consultora del món immobiliari, perquè, Antonio, com deia jo al principi, el món immobiliari no només és comprar obra nova, és un món immens, eh?
És un món, com tu molt ben dius, és molt ampli, i hi ha moltes, però no professional, però particular, que potser fa una operació a la seva vida, que és l'adquisició d'una vivenda, sí. A vegades és inclús un món difícil d'entendre, o sempre a millor amb una miqueta de fins a una miqueta de por, no?
De afrontar-te
alguna compra. I nosaltres, des de GAME Consultora, el que volem fer és el que estem fent ja des de sempre. El que passa és que hem obert aquesta hem oficialitzat una mica aquest departament per donar i facilitar tota la tramitació del client. Mm-hmm. Nosaltres, amb GAME Consultora, el que volem és assessorar a qualsevol client dins de lo que seria tant una compra-venta, tant amb el moment de comprar o el moment de vendre. Què he de fer, quin és el millor preu, quins gastos me deriva, quan me costarà, si m'afecta una plusvàlua, si no m'afecta una plusvàlua, fiscalment com afectarà a nivell de renta, a nivell de patrimoni, una mica, pues, tot això.
GAME Consultora, per cert, que els trobeu a l'Avinguda Alcalde Rovira Roure, número 14, la primera planta, i a internet els trobeu a gameimmobiliaria.es. Allí trobareu tots els departaments de GAME, ja us dic, la consultora, la immobiliària i fins i tot GAME Promotora. Darrere de tot això hi ha, doncs, aquesta persona que ens està parlant, l'Antonio Gausí. Però, Antonio, jo et volia preguntar, ja ho sé que això a vegades és difícil, però qui és Antonio Gausí dins del món immobiliari a Lleida?
Bueno, això és una pregunta difícil perquè de contestar, perquè com que jo ja és un tema familiar, hi ha encara molta gent que pregunta per el meu pare, no? Per mon pare, i claro, mon pare pues ja fa temps que es va jubilar, i però sí, claro, és un referent. Per sort sempre he tingut un bon testigo, no? A nivell professional, ja que sempre és el més important per nosaltres. Mm-hmm. El tema de professionalitat màxima amb les gestions, amb qualsevol client. Mm-hmm. Nosaltres portem 50 i pico, 60 anys dedicant-nos al tema immobiliari a Lleida. Vam començar, jo no, el meu pare, a nivell de construcció, d'obra nova. Després la construcció va derivar amb el tema de les promotores, perquè hi havia només la figura de constructora, després va passar a tema promotora, i després la promotora, que ens va passar, que vam fer, per això vam generar la immobiliària, perquè a part de vendre lo nostre, pues, hi havia molt client que ens portava la seva cartera perquè nosaltres també poguéssim comercialitzar-la. La vam oficialitzar o legalitzar d'aquesta manera amb el tema de API, i, bueno, molt bé, ens ha anat molt bé durant tots aquests dos anys, i ara el que volíem era ampliar amb GAME Consultora per donar ampliar tota aquesta possibilitat d'assessorament, tant a nivell fiscal com a nivell jurídic de qualsevol tipus de compra-venda. Mm-hmm. I tant a nivell de, ja et dic, a nivell de qualsevol tipus d'actiu, sigui un pis, una nau, un solar, com inclús a nivell de el que seria compra i venda o adquisició d'empreses.
No sé, ja veieu que de temes no ens en faltarà tots els dimecres des d'ara fins a final d'any. Gràcies a Game Consultora tindreu aquest espai de consultoria immobiliària aquí en directe a la ràdio. Ens podeu fer arribar els vostres missatges, dubtes, al 664-526-180 a través del nostre número de WhatsApp, però també els podeu trucar directament amb ells i el telèfon és fàcil de recordar, 973-23-0066, 973-23-0066. També recordo la plana web www.gameinmobiliaria.es, allí ho tens absolutament tot. Antonio Gausí, la veritat és que ens queda clar que rebrem bons consells amb una experiència de prop dels 60 anys i això és, vaja, això és garantia d'experiència i de que sabeu de què parleu. Com deies, parlarem de compra, de venda, de lloguers, d'hipoteques que en els darrers 5-10 anys han estat doncs les grans protagonistes potser d'aquestes grans resolucions judicials. Al final ens agradi o no, tothom hem de fer cap amb una hipoteca, hi ha poca gent, vull dir que no de recórrer amb una hipoteca. Podem parlar també els dimecres doncs, del tema de les gestions, que a vegades ens perdem, els que no hi entenem, els que no entens d'un món, tot el tema administratiu i de gestió burocràtica, doncs sí, és un laberint per entendre'ns de vegades, sí.
Hombre, mira, jo sempre dic el mateix, això, la compra d'un pis o de qualsevol tipus d'actiu hi ha una mica important, no és comprar qualsevol cosa.
Evidentment.
S'ha d'assessorar i s'ha d'analitzar molt bé, els pros i els contres i l'afectació que després tindràs, perquè això no és comprar una moto o una bici que dius, ostres, m'he cansat i la deixo al trastero. Mm-hmm. O sigui, això és comprar una cosa que et marcarà ja per vida, perquè tindràs una hipoteca de 25 o de 20 o de 30 anys. Sí que també tenim clients que, bueno, per sort no fan hipoteca i liquiden automàticament la compra, no? Però bueno, lo normal és fer una hipoteca. Però bueno, ja et dic, anirem solventant qualsevol dubte.
El que sí és cert, Antonio, és que la compra d'un immoble potser és la compra més important en la vida de les persones avui en dia, pel valor i pel que representa.
Claro, és que ja estem parlant d'imports.
S'ha d'estar ben informat i xafar bé,
Sí, és que és el que passa una mica a nivell immobiliari, que a vegades parles d'unes xifres que sembla que no siguin importants i, ostres, són importants, i cadascú sap amb el que compta i el grau d'inversió que vol fer.
Clar. Doncs amb Antonio Gausí, tots els dimecres, en aquest espai de consultora immobiliària, ja sabeu que els trobeu al 973-23-0066, que els podeu visitar a l'Avinguda Alcalde Rovira Roure, número 14, a la primera planta, i si no, doncs tota aquesta informació i més, de manera condensada, la teniu a la seva plana web, a www.gameinmobiliaria.es, tot junt, així de fàcil, gameinmobiliaria.es, allí ho teniu tot. Doncs escolta, Antonio, mira, avui ha sigut una mica de trencagel, ja ens coneixia, perquè ja havíem fet alguna entrevista. Sí. A partir de dimecres vinent ens posem a mans a l'obra, com es diria,
sí.
I anem directe a parlar de temes que segur que a la gent que ens escolta els serà molt, molt interessants i segurament a més d'una persona els hi resoldrà un problema.
Perquè al final, aquesta és la idea d'assessorar al màxim a qualsevol client o a qualsevol persona que vulgui fer una compra o vulgui fer una venda, o ja et dic, inclús a nivell empresa, sí. Que a vegades a nivell empresa ens trobem molts casos de que el fundador de l'empresa es vol jubilar i els fills, per lo que sigui, s'han dedicat a un altre negoci o a una altra professió i no saben què fer amb l'empresa. Bueno, pues fem un estudi de tota la valoració actual de l'empresa i busquem un inversor perquè passi, li traspassi l'empresa.
I qualsevol dubte...
Esperem estar a l'altura de les preguntes,
sí,
i de les diferents situacions tan econòmiques que aniran marcant una mica el ritme de totes aquestes...
Clar que sí.
d'aquests espais.
Home,
no?
Si una cosa estarem és al dia, perquè això ho farem sí. setmanalment, i aquí d'una setmana a l'altra canvien moltes coses, de vegades.
Sí, ja
tindrem temps de parlar de tot el tema coronavirus, com a marca ha canviat el mercat i tot plegat. Sí. I si teniu el vostre dubte personal, 973-230066, que us atendran de manera magnífica i de manera personalitzada, que és el final, jo crec que és el que busca la gent, 973-230066. Antonio Gausi, que ha estat un plaer, ens tornem a escoltar dimecres vinent.
Igualment, moltes gràcies, Ricard. Bon dia.
Hi ha coses que el temps no canvia, com el Bartasà, de fermentació lenta i sense additius. El Forn de Pala Ràdio reneix a Lleida. El Forn de Pala Ràdio ha obert les seves portes per recordar-te el sabor d'abans, per reviure la tradició del Bartasà, les coques de recapte i les de forner, tot fet amb carinyo i amb farines de màxima qualitat. T'esperem al Forn de Pala Ràdio, en Cel Claver 26, cantonada Comtes d'Urgell. Encàrrecs al 973-78-85-17.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas en Fraga, tallas de la 38 a la 50.
Abierto de lunes a sábado, de 10 a 1 y de 4 y media a 8 y media.
Herrera en Cope, Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
I en aquestes dates, aproximadament, bueno, aproximadament no, aquest divendres hauria de tenir lloc la jornada inaugural de la trobada d'empresaris al Pirineu. Ja sabeu que és una trobada que històricament parla de tot el tema econòmic, laboral, social i de territori. És unes trobades molt riques en les que cada any han cuidat els convidats, els ponents i els tallers que desenvolupen i que, per tant, doncs, degut a les circumstàncies que estem vivint, perquè encara a la regió sanitària de la Plana de Lleida estem en fase 2, a la de l'Alt Pirineu estan en fase 3, per tant, no es pot accedir. Degut a tot això, ja van anunciar fa temps que aquesta trobada d'empresaris al Pirineu es traslladava el mes d'octubre, el 29 i 30 d'octubre. Però, per no deixar aquest mal gust de boca, per entendre'ns, doncs el que han fet és, a més de la trobada traslladada a l'octubre, aquest mateix divendres, entre les 5 i 2 quarts de 7 de la tarda, doncs fer una trobada digital. I per parlar de tot això, avui ens acompanya el president de la trobada empresarial del Pirineu, el Vicenç Voltes. Vicenç, què tal? Bon dia.
Bon dia, molt bé.
Tenim aquests impediments físics per entendre'ns i, per tant, vosaltres vau reaccionar ràpid i a temps, vau traslladar tot el que és les jornades presencials al 29-30 d'octubre, perquè, a més, recordem que el que deia, a part de ponents, a part de conferències, a part de xerrades, també hi ha tallers, també hi ha tot el tema de networking, i això és una cosa que, aviam, les noves tecnologies han avançat molt, però l'acte presencial encara jo crec que és superior amb tot això. Si no hi ha més remei, evidentment s'ha de fer a través d'internet. Però, com que aquest divendres havia de ser la jornada inaugural, doncs heu organitzat una trobada digital que crec que serà força interessant. A més, us dono a la plana web www.trobadaalpirineu.com perquè l'accés és gratuït, però heu d'entrar a través de la web i des d'allí doncs, podreu accedir a aquesta trobada digital, a www.trobadaalpirineu.com. Vicenç, déu-n'hi-do quina temporada que portem, eh?
Sí, això és per tots, no? Sí. És un sotrac. Nosaltres ho anomenem sotrac. És un sotrac que era inimaginable, era imprevisible. És un sotrac que té dues cares. Una cara, doncs, que afecta la salut de la humanitat. Una cara, doncs, molt, molt cruel, molt dolorosa, molt dramàtica, que hem perdut moltes vides. Mm. I aquesta mateixa cara, doncs, hem d'anar veient com vivim, com evolucionarà i com ens hi anem adaptant, no? I l'altre, que són aquestes greus conseqüències econòmiques que ha patit el món i que han patit el sector empresarial i la societat en general, perquè això té conseqüències per a tots. Mm-hmm. I que són les que hem de, entre tots, doncs, donar-hi un impuls econòmic, perquè fa falta. Hem de recuperar inversió, hem de recuperar consum, hem de mantenir i crear ocupació, i s'han de donar les circumstàncies, no? Per això hem cregut que nosaltres, la trobada, que té la voluntat i la missió també de sempre aportar debat, reflexió, temàtiques d'interès, doncs aquests tres grans pilars, que són la sanitat, l'economia i empresa i Europa, desenvolupar-los, perquè tenim moltes preguntes i tenim que buscar respostes. I ens hem de repensar i de renovar amb molts procediments i en moltes situacions, no? I llavors, el tema de la sanitat, doncs, clar, el mateix que comentàvem ara, voldríem celebrar les jornades el 29-30 d'octubre, si les circumstàncies ho permeten, perquè, efectivament, com tu dius, aquells moments i espais trobada que només se poden crear de manera presencial, perquè és relacionar-nos, és conviure, és socialitzar-nos, és enriquir-nos els uns als altres, allò no ho podrem oferir aquest divendres dia 12. Però sí que és molt interessant i molt important, doncs, conèixer quines eines, tàctiques, estratègies empresarials, doncs, són adients. Per això tindrem l'Alfred Pastor, que és un economista, un gran expert en aquesta matèria. En Pere Godoy, perquè en el tema sanitari, doncs, ens està afectant, ens ha afectat, ens està afectant i ens continuarà afectant a la vida quotidiana. Però com preveiem que siguin i continuen sent les relacions laborals en un futur? Quina convivència? I en aquest sentit també es generen molts dubtes de com protegir, preservar la salut laboral i en general, no? Socialment. I una qüestió molt important també. No sabem el que pot arribar a passar encara, però el que sí que s'ha evidenciat és que hem d'estar més i millor preparats.
No, això ha quedat en evidència totalment, eh? Totalment, sí.
Preveure, planificar... Per això és
t'ho dic perquè, Vicenç, tu que vens del món empresarial, que ens parles des del món empresarial, les implicacions laborals i econòmiques que estan tenint aquesta mala planificació sanitària, per entendre'ns, encara és hora ara per poder-les quantificar, però són brutals i de veritat que hores d'ara se segueix parlant molt del tema sanitari, perquè encara és, doncs, el primer problema, oi? Encara hi ha positius, encara hi ha gent que malauradament perd la vida per la Covid-19, però aquesta mala planificació, la implicació laboral i econòmica que està tenint el país és brutal, eh?
I fixa't que lo positiu ha estat el factor humà.
Sí.
Perquè tot el personal sanitari ha reaccionat d'una manera generosa, solidària, altruista, donant el millor de si mateix, en plena dedicació, arriscant les seves vides. O sigui, que és una qüestió molt difícil aquesta. Sí. I ha sigut la més gran, la més positiva, i la que ostres, s'ha de recolzar, no? Jo crec que en aquest sentit, que, clar, és el que comentàvem, ens hem de planificar i organitzar i estar millor preparats, no? Llavors hem de debatre, hem de reflexionar, hem de repensar. L'empresa, el món de l'empresa, ha de continuar creixent sosteniblement, generar llocs de treball, generar ocupació, generar, que és la millor política social, generar ocupació, generar riquesa per a la societat en general. Però a la vegada, aquí hem d'anar acompanyats d'un estat i d'una Europa. D'un estat perquè hi ha empreses, hi ha sectors essencials que s'han hagut d'adaptar, però hi ha empreses que han passat d'un divendres dia 13 a un dilluns dia 16 a ingressar de 100 a 0. De 100 a 0. Això és molt dur.
Clar.
Molt dur per tots, per l'empresari, pel personal, per tots els col·laboradors, tots els proveïdors, per tothom. Llavors, aquí hi ha d'haver administrativament, laboralment, fiscalment, una flexibilitat absoluta. S'ha de crear un marc molt flexible. Vull dir, hem vist que, en parlàvem a la trobada fa uns anys, aquesta transformació digital que havien fet les empreses ha estat essencial per poder operar telemàticament, però ha d'anar acompanyada encara amb una major flexibilitat laboral, fiscal, administrativa. Jo no l'hi veig. Jo crec que hi ha esforços, però s'han de repensar moltes més coses des de l'administració i s'ha de flexibilitzar encara molt més, perquè una empresa té dos grans puntals avui en dia. Una, aquesta capacitat d'adaptació que ha de tenir de manera immediata,
Sí, segona... perquè a més això va anar d'un dia per l'altre, eh?
Sí, sí, d'un divendres al dilluns, sí. Tot canvia.
Sí, sí.
I els pilars financers, i amb els pilars financers també és molt important escoltar Europa. Europa, vulguem o no, hi ha dues qüestions molt importants, també. La globalització no es frenarà, es modificaran, hi haurà correccions, però no es frenarà. I aquesta globalització, els estats, hem d'estar en un bloc. Un estat per si mateix sol davant d'una globalització com aquesta és molt més vulnerable. Per tant, ens convé estar en un bloc com Europa. Mm-hmm. I la segona és que el país necessita finançament i hem de veure que com Europa afronta doncs, aquesta recuperació, en quin finançament podrem comptar, però a més també hem de veure què pot fer el país, no només que esperem d'Europa, sinó què ha de fer el nostre estat per rebre aquest finançament d'Europa, perquè estem veient aquests dies que no es pot fer tot.
Clar.
O sigui, que si volem estar amb aquesta línia de finançament, de recuperació i de reconstrucció, doncs també ens hem de reformar com a estat, com a administració, i també ens hem d'adequar. I l'única manera d'afrontar-ho i de sortir d'una manera ràpida i immediata és que hi hagi reformes per part i repensaments per part de l'empresa privada, si vol sobreviure, no et queda més remei, i de l'Estat, si vol una ràpida recuperació.
Doncs el títol jo crec que és molt adient, ja ens ho ha dit el Vicenç, aquest divendres des de les 5 de la tarda i fins a 6:45 hi ha aquesta trobada digital commemorant el que seria el primer dia de la trobada empresarial del Pirineu. Aquest divendres dia 12, de les 5 de la tarda a 6:45, hi ha una trobada digital. Us podeu connectar a la web www.trobadaalpirineu.com, tot junt, trobadaalpirineu.com, entrareu directe, hi ha l'accés gratuït, i l'han titulat del sotrac a l'impuls econòmic, perquè al final, Vicenç, per molt maldades que vagin, sempre... I això, de vegades ens ho diuen, i depèn del moment que t'ho diuen, et fa ràbia, però sempre, de tot moment difícil, hi hem de buscar la part positiva, que sempre hi és. A vegades costa de trobar-la, perquè estàs abrumat per tot el negatiu que et passa, però sempre hi hem de buscar aquell punt positiu per créixer gràcies a aquell aspecte. Del sotrac a l'impuls econòmic, com ens ha dit, amb tres temes capitals, principals, el tema econòmic, amb Alfred Pastor, el tema sanitari, amb el Pere Godoy, que és el president de la Societat Espanyola d'Epidemiologia, i a més és lleidatà, i també amb la vessant europea, perquè ens agradi o no, doncs estem integrats a Europa, i vaja, vull dir, la relació de ser fluida amb Europa, i aquesta vessant vindrà representada en aquesta trobada digital pel Ramon Tremosa. Per tant, ens han preparat una tarda magnífica per aquest divendres, ja ens ha avançat el Vicenç, que tranquils, que seran coses relativament breus. Segur que se'ns farà curt, però a les 5 de la tarda tots connectats a trobadaalpirineu.com. I guardeu-vos la data d'octubre, 29 i 30 d'octubre, que si tot va bé, doncs la podrem fer presencial. I de totes maneres, Vicenç, ara estava pensant, d'aquí a l'octubre veurem com ha canviat la societat i el món empresarial també, perquè s'estan fent canvis, com deies, a marxes forçades, i pot ser interessant valorar aquests canvis només així amb 4 mesos.
Doncs sí, la veritat és que cada dia hi ha canvis, i hem d'anar veient com evoluciona la desescalada i com anem avançant, sense perdre vista doncs, de que hem d'avançar amb precaució, amb protecció, però hem d'avançar en positiu.
Clar.
Sempre hi ha el doble pol, no? Les amenaces i les oportunitats,
sí.
I ens hem de obligar a veure oportunitats sempre. Jo crec que Lleida també té l'empresari i la societat en general té aquesta cultura que potser té les arrels amb l'agricultura, doncs que té una cultura d'esforç, de sacrifici, de perseverança, de constància, que són tots aquests elements que necessita un emprenedor, no?
Sí, sí,
una
sí.
Visió i lluitar, i com que depenem molt del sector agrari, també del sector agroalimentari, s'han avançat tant amb les exportacions, crec que són valors molt en positiu i molt, que poden contribuir molt al progrés. Mm-hmm. de Lleida, no?, en general. Llavors, doncs, veurem com anem avançant. Si les circumstàncies ho permeten, doncs estarem allà el 29-30 d'octubre, i si no ho permeten, també estarem d'una forma o una altra. Nosaltres estarem allà portant coneixement i aprenent i ensenyant, que és el millor que podem fer.
De moment, la trobada digital d'aquest divendres no es la pren ningú, eh? Recordeu, www.trobadaalpirineu.com. És gratuïta a partir de les 5 de la tarda. Hem parlat amb el president de la trobada empresarial al Pirineu, amb el Vicenç Voltes, que, com sempre, li agraeixo la seva presència i les seves explicacions. Vicenç, moltíssimes gràcies. Cuida't.
Gràcies per l'oportunitat i esperem retrobar-nos aviat, i si més no, el 12 de juny. Gràcies.
I just al punt que arribem a la una de la tarda, ja saps que després del migdia de Lleida arriben les noves tecnologies a l'InfoCope Lleida amb Jaume Sitja i David Casero, i a dos quarts amb Veu de Dona.
És la una a les 12 en Canàries.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Hoy termina el plazo para que las comunidades que quieran avanzar en el plan de desescalada lo soliciten al gobierno. A día de hoy, la mitad de los españoles están en la fase 2 y la otra mitad se encuentran en la fase 3. Coincide que con mayor o menor aforo, con las barras abiertas o con las barras cerradas, se puede ir a los bares y a los restaurantes. Esto contrasta con la situación de los niños. Tienen los elementos de juego de los parques precintados y, sobre todo, la mayoría de los estudiantes no han podido volver al colegio o al instituto en estos tres meses. ¿Cómo va a ser la vuelta a las aulas en septiembre? Es una incógnita, pero atentos a lo que acaba de asegurar la ministra de Educación en La Sexta. Después de decir que solo podrían acudir el 50% de los alumnos de cada clase, a Isabel Celá le han preguntado hoy si la vuelta, después del verano, será presencial.
Así será, es decir, absolutamente sí. Vamos a un curso bien organizado, bien planificado, y desde luego cuyo principio es la presencialidad. Hemos pedido a todas las comunidades autónomas que los centros educativos en cada una de ellas optimicen sus espacios.
La ministra asegura con rotundidad que la vuelta a las aulas será presencial, pero no aclara mucho más. Todo apunta a que el marrón se lo van a pasar a las comunidades autónomas y el problema caerá en los centros. Si no tienen espacios suficientes, ¿cómo van a repartir a los alumnos para que mantengan esa distancia social de metro y medio que hay que guardar hasta que no haya vacuna? ¿Tienen capacidad los gobiernos autonómicos para aumentar la plantilla de los profesores? Son preguntas que siguen sin responder en el regreso de la enseñanza, que, como estamos viendo, ha sido la última prioridad para el gobierno. Por lo demás, dentro de 2 horas y media declara en el juzgado el delegado del gobierno en Madrid. Fiscalía y Abogacía del Estado han intentado hasta el último minuto que José Manuel Franco, el secretario de los socialistas madrileños, no tuviera que pasar por este trance. Está imputado por autorizar las marchas feministas y todas las manifestaciones en los días previos a la declaración del estado de alarma. En el Congreso de los Diputados hoy, los miembros del gobierno han seguido defendiendo los actos del 8 de marzo, a pesar de que la crisis sanitaria estaba ya encima. Más de 40.000 muertos en España, y este ha sido el tono.
Tómese un café conmigo, con un par de horas por delante. Acéptelo.
Y si quiere, tomamos un café.
Ustedes defienden un modelo de sociedad, ustedes defienden o hacen una defensa de la fiscalidad, de aquellos señores que ustedes representan y que se manifiestan en los descapotables y con los palos de golf. Señorías del Partido Popular, ¿qué significa que España huele a 8M? ¿A qué olemos las mujeres?
Durante esta crisis, curiosamente, todos los días han sido 8 de marzo, porque han sido las mujeres las que han estado al frente en las profesiones que se han desvelado esenciales.
Más de 40.000 muertos, y este es el tono. Importante operación contra el tráfico de drogas en Guadalajara. La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal que distribuía droga usando patinetes eléctricos. Juan Baño.
La operación Cafelito se inició en Molina de Aragón y de allí las pesquisas llevaron hasta la ciudad de Guadalajara. 19 detenidos de distintas nacionalidades que conformaban una organización perfectamente estructurada, con recogedores de la droga en almacenes de Alcalá de Henares y Torrejón, los transportistas que la llevaban a localidades de la zona, hasta 9, y los comerciales que la entregaban al cliente. Se ha incautado cocaína, cristal, marihuana, hachís, hasta Viagra. Lo más sorprendente ocurría en Guadalajara ciudad. Dos individuos repartían la droga en patinetes. Seguir un patinete, si eres guardia civil difícil y tienes que pasar desapercibido, no debe ser cosa fácil.
Este reparto en patinetes supuso otro gran problema logístico y operativo, ya que la gran movilidad de estos patinetes impedía muchas veces hacer los seguimientos de forma correcta e impedía en muchas ocasiones comprobar los intercambios que se habían comprado.
Es el teniente coronel Pascual Segura. Se han intervenido 5 patinetes, 3 vehículos valorados en 100.000 euros. El transporte encarecía el producto. Vendían la cocaína hasta 80 euros el gramo.
Y el fútbol regresa hoy con un Rayo Albacete, José Luis Corrochano.
Es un aperitivo de lo que viene a partir de mañana, porque hoy se tiene que jugar la segunda parte de este partido de segunda entre el Rayo Vallecano y el Albacete. Detalles de esta vuelta al fútbol, Carlos Ganga.
Un partido que se suspendió el 15 de diciembre por los insultos a Zozulia y que hoy va a marcar el nacimiento del nuevo fútbol en España. Vuelve a las 8 de la tarde con esos 45 minutos, recuerdo, con empate a cero y con el Alba jugando con uno menos. Por supuesto, a puerta cerrada, con las normas de antes, solo 3 cambios y convocatorias de 18. Muchas bajas en los dos equipos, porque tampoco podrán estar los fichajes de invierno, y desde entonces el Albacete ha cambiado de entrenador. Alcaraz sustituyó a Ramis, pero ahora mismo el Alba marca la permanencia y el Rayo está a 6 puntos del playoff de ascenso.
Y acaba de presentar el presidente de la Liga, Javier Tebas, en las calles de Madrid este regreso de la competición, y tiene este sueño.
Que lo que yo sueño es que un día, pues, la normalidad España sea tan absoluta que tengamos gente en los estadios como antes, que podamos pasear todos por las calles sin mascarillas, que podamos abrazarnos, que podamos saludarnos. Es lo que sueño. Mientras tanto, mi trabajo se dedica exclusivamente ante esta anormalidad normal que vamos recuperando, trabajar lo mejor posible y coordinado, pues, con todas las instituciones de la mejor forma posible.
Por cierto, que en ese acto el presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, sobre una supuesta posibilidad de que el Real Madrid necesitara el Metropolitano, ha dicho que nadie dude que estaría a disposición del conjunto blanco. Esta tarde contamos en el tiempo de juego el regreso del fútbol con la segunda parte del Rayo Albacete a partir de las 8.
José Luis Restán, buenas tardes.
Hola, Antonio, buenas tardes.
Hoy, en El Espejo, nos contáis cómo trabajan los llamados curas villeros en Argentina, con especial atención a su lucha contra la droga.
Pues sí, la Villa 2124 en la periferia de Buenos Aires sufre desde hace más de 25 años la pobreza y el consumo de drogas. El padre Lorenzo de Bedia es uno de los curas villeros que envió Jorge Bergoglio cuando era arzobispo de Buenos Aires, y cuenta que en la villa la fe es motor de transformación de la realidad. La parroquia mantiene 8 comedores, 12 capillas y diversos grupos misioneros, pero la recuperación de los jóvenes que han caído en las garras de la droga han puesto en marcha el programa Hogar de Cristo. Un programa que tiene ya 200 centros de barrio repartidos por todo el país. Lo vamos a contar en detalle dentro de un ratito en El Espejo.
En media hora escuchamos El Espejo. Gracias, José Luis. Mientras, sigues en compañía de Mediodía COPE.
Mis Día.
COPE Lleida.
Estás informado.
Què tal, com estàs? Soc el Ricard Álvarez i ja comencem el migdia de Lleida, però ja saps que t'acompanyem des de Lleida, des de les 12:20 fins a arribar a les 2 de dilluns a divendres. Avui dimecres, 10 de juny del 2020, 7 minuts per sobre de la 1 i per sobre ja dels 20 graus a la ciutat de Lleida. Tot seguit parlarem de noves tecnologies a l'InfoCope Lleida amb Jaume Sitjà i David Casero, i a partir de 2:15, a la tertúlia amb veu de dona, avui coneixerem a la Núria Busquets, que està darrere de les guies teatralitzades de l'Ecomuseu i d'altres instal·lacions, d'altres museus i d'altres activitats. A més, és terapeuta i, a més, té en marxa una activitat al món docent que m'ha encantat. Tant, a partir de 2:15 la coneixeràs. Però també parlarem amb la presidenta d'App Lleida, amb la Laia Rogel, i també amb la Gemma Casal, des de la coordinadora d'ONGs de Lleida. Amb elles parlarem d'actualitat, de l'actualitat, vaja, però des del punt de vista de la dona, que és el que sempre hem fet a la tertúlia amb veu de dona, tot i que amb la situació actual, doncs, la tertúlia ha passat a ser, doncs, una intervenció a través de la línia telefònica o a través de les xarxes socials. En fi, de 12:20 a 2, això és el que t'oferim des de COPE Lleida.
Los excesos de mortalidad, los datos que da, por ejemplo, el Instituto Carlos III o el Instituto Nacional de Estadística, Son datos complementarios.
Claro,
datos
yo no los cuento y los demás sí. Por lo tanto, es complementario. Que asuman la triste realidad. Aquí se ha muerto más gente que en ningún otro país.
255.000 ciudadanos y ciudadanas de nuestro país recibirán el ingreso mínimo vital en sus cuentas bancarias.
Los publirreportajes del ingreso mínimo vital. Si los ERTES todavía han sido incapaces de pagarlos en una buena proporción, ya veremos qué pasará con esto.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía en la radio, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Tomarte algo con mascarilla de por medio, ver a tus amigos a metro y medio de distancia. Al menos te queda tu moto para sentirte verdaderamente libre. ¿Berti o falso? Ha llegado la hora de volver y en Berti sabemos lo bien que te hace sentir tu moto. Y para sentirte aún mejor te damos un 25% de descuento en tu seguro de moto. Contrata tu seguro en berti.es.
Vuelve la financiación total cero.
Cero gastos, cero intereses, TAE cero desde 200 euros. Cuota mínima 16 euros en electrónica y electrodomésticos. Del 8 al 17 de junio en El Corte Inglés.
Además, hasta 300 euros de descuento en portátiles Asus ZenBook con 3 meses de seguro y envío gratuitos.
Financiación desde 9 hasta en 12 meses ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
Consulta.
En Securitas Direct queremos contribuir a volver a la normalidad de la mejor manera que sabemos. Dándote la tranquilidad de que estés o no estés en casa, tu hogar está protegido. Si necesitas instalar una alarma en tu hogar, tu segunda residencia o tu negocio, estamos disponibles para ti, como lo hemos estado siempre. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs apa, que sí, que ja és el moment en el que parlem de noves tecnologies. Com sempre, ja saps, ho fem a l'espai InfoCope Lleida, que ens trobes a internet, www.infocopelleida.com, i també al podcast, que és aquesta eina que conjuga doncs, les noves tecnologies amb la ràdio tradicional. No deixa de ser un programa de ràdio, però que el pots escoltar quan vulguis i tantes vegades com vulguis. Doncs busca'ns al podcast, que pots escoltar el programa d'avui, si és que ens estàs escoltant a través del podcast, el de la setmana passada, el de fa un any, el de fa 5 anys, el de fa 8 anys, el que vulguis. Com sempre, tot això amb el Jaume Sitjà. Jaume, què tal? Bon dia.
Hola, què tal, Ricard? Com a tot?
I amb el David Casero. David, què tal? Buenos días.
Buenas tardes, chicos.
Jaume, de què parlem avui?
Doncs vinga, som-hi, 13è programa des de casa per l'estat d'alarma del coronavirus. Ja és lo més normal del món fer el programa en aquestes condicions. I la veritat és que ja em trobo molt còmode, eh? Me trobo, no ho sé vosaltres.
Ja ens hem acostumat, eh?
Sí, sí, sí. Som animals de costum, les persones. Bueno, pues, doncs, cada dia tenim més a prop aquí l'esdeveniment d'Apple i per això aquesta setmana pot ser que Google ha estat molt actiu. Vale? Doncs perquè actualitza Duo per noves o per fer videoconferències o videotrucades molt més senzilles. Anuncia una nova xarxa en substitució de Google Plus. Pensava que estava morta. No ho sé. Em sembla que tot plegat diria que ja tenim aquí el Worldwide Developer Conference d'Apple i les filtracions i rumors també. Per això que diuen que aquesta setmana Apple farà ja la transició d'Intel a ARM. Ho parlarem. Podria arribar l'iMac sense marcs, potser ja era hora. I sense passar de llarg, que avui Sony trau la seva nou PS5. En parlarem també. Ja ho veieu, temes interessants per començar la tertúlia més fric de COPE. I primer, com sempre, un referent històric. Comencem, com sempre, amb l'efemèride, David.
Bueno, pues hoy nos iremos hasta 1977. Tal día como hoy, de 1977, Apple presentaba su Apple II, su segunda maquinita que hacía funcionar. Una máquina que tuvo hasta 10 versiones diferentes a lo largo de los años y donde acabó matándola, como bien sabemos todos por la historia reciente, Steve Jobs por su proyecto Lisa. Hasta entonces era un producto, el Apple II original, por así decir, luego llegó un plus y demás, un poco vitaminado, donde, bueno, pues ya se presentaba como una máquina modular en la cual era un all-in-one, todo en conjunto, su pantallita con sus disqueteras, como no, y su teclado, el cual nos parecía una máquina de escribir de Xerox, pero bueno, era el diseño de vanguardia de 1977. A mediados de 1980 ya llegaron a que incluso esta arquitectura del Apple II pudiera tener hasta 8 bits en su procesador. Algo increíble, algo que hoy día no encontramos ni en una calculadora, ¿no? Porque cualquier calculadora, aunque sea de estas solares, ¿os acordáis de ellas? bueno, pues aunque fueran cualquiera de ellas, ya venían con hasta 16 de ellos, ¿no? Bueno, con el lanzamiento además de la primera, precisamente, de la primera hoja de cálculo para una computadora, que no olvidemos que le ayudó, bueno, pues su gran amigo de lo que hoy día es Microsoft.
¿Quién año has dicho el de 8 bits?
1980.
Vale.
Ojo,
El meu record del 8 bits que vaig tindre amb ell va ser el 85.
Hostia, ah, ¿eh? Pues estabas casi a la última en el año 85. Nosotros con esa edad todavía no teníamos. No. Igual, el Apple II, si algo tiene histórico que podamos decir, es que pues fue la última máquina y la primera, igual que la primera, que diseñó Steve Wozniak. Ya, como os decía, a partir de ahí es cuando empezó el proyecto Lisa, que es el proyecto que llegó a, bueno, pues a que precisamente Steve Jobs saliera de la propia Apple, ¿vale? Ese proyecto tan personal y ese diseño tan personal que lo llevó a la calle. Pero bueno, una muy buena máquina en la cual Steve Wozniak estuvo trabajando durante casi 9 años y que, bueno, pues que con sus prestaciones o no, llegó a cautivar a ciertos sectores del mercado.
Recordeu que si voleu tornar a escoltar aquest o qualsevol altre programa, ens trobareu a internet infocopelleida.com, al Facebook, Twitter i al podcast.
Si és dimecres al migdia i estem a Copelleida, ara els friquis, tequis, això sí, en antena. I tot seguit debatrem el desenvolupament del sumari d'avui a...
La tertúlia fric.
Comencem pel llançament de Sony. Avui a les 10 de la nit, amb tot un clàssic del joc a les nostres llars, com és la PlayStation. Doncs treu al mercat la nova PlayStation 5. Tenim de renovar cada any la Play?
Yo es que no soy usuario, ¿no?
Yo tampoco.
Todo es la tecnología, pero tú sí, ¿no, Ricard?
No, yo no. Yo tuve la PlayStation 2, pero ya está, no. Tengo ahora la Switch para juego, bueno, casual.
Yo a casa tengo una 3 y una 4, pero no las utilizo yo.
Però no les canvien cada any, eh? No les canvien cada any, més que res, perquè és que... bueno, és que jo crec que...
No, és que cada 2 anys.
Costa, eh? Vaya, no sé.
Bueno, al final, mirad, chicos, el tema es que todo el tema del desarrollo gráfico, la conectividad, es lo que sí que ha cambiado. Y de la PlayStation 4 a la PlayStation 5, precisamente lo que más cambia es el interfaz. Es decir, el hardware que viene supervitaminado ahora, es decir, el superprocesador con más memoria y demás, lo que hace precisamente es que puedas jugar a esos juegos online, ahora ya que la latencia es mucho menor, y hay una fibra un poco mucho más instalada que con la PlayStation 4, que todavía, por así decir, los procesadores tenían que hacer un buffer. Esto que hablamos de se descarga cosas antes, ¿vale? Y a lo mejor trabajas o estás trabajando con 10 segundos de delay, ¿vale? De retardo, pero es para que precisamente dé tiempo a descargar todos los datos de forma online y puedas tener una buena usabilidad del juego. Hoy día la latencia, esta conexión, ha cambiado y precisamente, bueno, pues lo que permite es que los procesadores más potentes estén procesando imagen de alta calidad y resolución en vez de estar haciendo tanto buffering, por así decir, tener que guardar tantos datos. Con lo cual, bueno, pues al final lo que se dedica todo esto es que lo puedas conectar a un módulo o a una televisión hasta de 8K, que puedas tener toda la programación de los juegos en una calidad, pues, de producción, es decir, no de compresión, sino de producción. Cuando se produce y se hace un dibujito de un juego, este dibujito pesa mucho y es de una calidad tremenda. Luego lo que hacen ciertos programas como Unity y demás, que nos salen al principio al cargar el juego, lo que hacen precisamente es comprimirlo para poder darnos una calidad hasta ahora 4K. Bueno, pues vamos a poder reproducir 8K y eso sí, 100% va a ser un home station. Es decir, no solo va a servir para conectarnos a los juegos de Sony, comprar los juegos de Sony, sino que también, igual que hablábamos el otro día, como hub y concentrador de todo nuestro multimedia para el hogar. Es decir, conectarla a nuestra televisión y que allí también tengamos descargado Netflix, tengamos descargado Disney, tengamos descargadas todas las plataformas, incluso la de Movistar, para poder tener toda la televisión. Y que el interfaz de entrada a ese monitor grande, que es la tele de casa, que por ahora lo seguimos llamando tele y no monitor grande, pues todo el acceso y la usabilidad a través de él sea por la PlayStation.
Ara sí que t'escolto, David, perquè això sí, més d'un cop l'he fet anar per veure alguna app d'aquestes que has mencionat.
Veus? Todo tiene sentido.
Vinga, som-hi, va, obrim l'apartat de Google amb els titulars que ens ha deixat aquesta setmana. Noves funcionalitats de l'app Duo i nova xarxa social. Aquestes notícies són per contrarrestar el que ens arriba o els que ens arribarà d'Apple? Perquè, clar, que ara ens tragui aquesta nova xarxa social quan Google Plus doncs ja fa dies que ha mort.
Sí, además que Google Plus, es decir, Google Plus sí que veíamos al principio se presentaba como red social, pero no llegó a arrancar porque al final Google en sí misma es un navegador, ya es una propia red social donde da muchísima información y donde puedes opinar hasta en Google My Business. Pero está claro, yo la única posibilidad que le veía a Google Plus en su día era la posibilidad que quería ofrecer de reunir como tu hub concentrador, como un HotSuite o como cualquiera de estas aplicaciones donde puedes tener todas las redes sociales en una y gestionar todas tus redes sociales. Al final no consiguieron integrarse con el resto de redes sociales, claro, cada uno tiene su negocio, y no consiguieron integrarlas de forma racional, y la verdad que tampoco era una red social que nos diera ningún sentido a nada más como para estar en ella. Ahora mismo, que den la noticia simplemente de que están trabajando en una red social, o sea, hoy día si quieres algo, cómpralo, porque ya tenemos cada uno que funciona. Y además, las redes sociales ya sabemos que dentro de su transformación, no vamos a llamar extinción, pero sí transformación, que ahora han tenido un buen pelotazo al estar todos en casa y consumir más redes sociales cuando no las consumíamos tanto, y sobre todo algunas, ¿vale? Donde los jóvenes son los que más están tirando de esta socialización, y de ahí redes sociales nuevas como TikTok, ¿vale? O redes sociales cada vez más especializadas, como podemos hablar de un TripAdvisor, ¿no? No veo un hueco más, y veremos, muchos no tienen que currar como para conseguir que la gente entre en una nueva red.
Mirem a veure si veus un forat més, perquè aquí diu que també hi ha una novetat en el que és amb l'aplicació Duo, però que és la videoconferència domèstica, com si diguéssim, però no entre una miqueta amb aquesta nova, aquest nou restyling, aquesta nova funcionalitat que li donen en competència amb l'app de la mateixa Google Meet?
Vamos a ver, Google Meet, el tema és que al final ellos lo metieron dentro de su servicio más profesional. Es decir, Google Meet nos permitía uno a uno, y cuando tú contratas G Suite a nivel profesional para tener tu dominio y todos los servicios de Google dentro de ellos, es la herramienta que viene interna para la videocomunicación, videollamada o videoconferencia. El tema de Google Duo va más allá, es decir, Google Duo ahora mismo lo que va es para todos los clientes y todos los asistentes. Déjate de descargar Zooms, déjate de descargar otro tipo de aplicaciones, y a través de tu Gmail, que es por lo que tienen claro que todos los usuarios de Android tienen una cuenta de Gmail, porque si no, no funciona tu teléfono, ¿vale? Bueno, pues precisamente con eso lo que se están viendo es que intente todo el mundo entrar a través de esta red social. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que le ha ocurrido a Google en este caso? Bueno, pues que han reaccionado tarde. Es decir, esto nos ha pillado a todos como nos ha pillado. Era algo que tenía bastante aparcado y que, debido a la explosión de la videollamada, ahora quiere meterse dentro de...
Que ha volgut pujar al carro.
Mirad, ¿sabéis qué pasa? Que al final todas las videollamadas, lo que ha ocurrido, al tener que utilizarlas, y ha subido mucho Zoom, ha subido mucho tal. El tema es que alguien ha aprendido a utilizar una herramienta para comunicarse con sus alumnos, para comunicarse con su empresa o con sus compañeros. Entonces ahora todas las aplicaciones que vengan después o están dentro de un contexto o no voy a volver a aprender un sitio para conectarme.
Correcte. No, perquè t'has d'aprendre una aplicació nova per fer el mateix, quan hi ha una i funciona prou bé.
Mirad, esto está muy claro, y ahora es todos los que tenemos críos y los tenemos en casa estudiando desde estos meses, ¿vale? Aunque sea la misma escuela, me da igual, hablemos de escuela de idiomas, de música, del propio colegio o del propio instituto, cada profesor utiliza su herramienta para hacer la clase. Uh-huh. A ver, que tienes la clase y no sé qué, este a través de Zoom, este a través del Teams.
El millón de alumnes, que saben de totes.
Correcto, ahí es donde iba. El tema es que ahora mismo tenemos pequeños monstruitos, como en mi caso, de 8 años, en casa, que sabe utilizar el Jitsi, que sabe utilizar el Teams, que sabe utilizar Zoom. Digo, bueno, pero el profesor que tiene en el otro lado o solo utiliza Zoom, o solo utiliza Jitsi, o solo utiliza Meets, o solo utiliza Teams. Entonces digo, perdona, realmente la especialista es el monstruito de estos 8 años que tengo aquí.
No, no, s'han espavilat molt, s'han adaptat molt, eh?
Són molt grans.
Vinga, va, que avui el Ricard ens té una miqueta aquí apretatets de temps i volia, bueno, és que s'han ser la Worldwide Developer Conference d'Apple. Filtracions o rumors, aquesta transició d'Intel a ARM?
Home, jo crec que segueixen rumors, tot i que potser hi ha un component de filtració. De totes maneres, que Apple està descontenta amb l'evolució dels processadors d'Intel és evident des de fa anys, tot i que públicament tots són molt senyors i ningú s'ha dit, però ja s'ha filtrat, i això sí que se sap, que moltes actualitzacions dels portàtils o de fins i tot de l'iMac s'han hagut de posposar, no perquè Apple no ho tingués a punt, sinó perquè el processador d'Intel no havia sortit a la data que els havien dit. Per tant, canviar de processador i canviar d'arquitectura és un pas, permeteu-me l'expressió, brutal. Ja ho van fer des del PowerPC cap a Intel i els va costar, doncs, 14 mesos de fer la transició i després, durant uns anys, unes aplicacions invisibles per l'usuari que feien la transformació dels programes per una plataforma perquè funcionessin per l'altra. Perquè, és a dir, quan tu canvies de processador, canvies d'arquitectura i els programes que tens, les aplicacions, no funcionen. S'han d'adaptar. Llavors, hi ha empreses que ho faran molt ràpid, grans multinacionals, com Affinity, com Adobe, com d'altres, que ho faran molt ràpid. D'altres no, i d'altres que es quedaran aparcades per sempre. Llavors, jo crec que ja fa molts anys, ja et dic, que tenen sobre la taula el tema de canvi d'arquitectura. Per què? Perquè ells ja van comprar l'empresa que fabricava semiconductors, chips, i van començar a muntar els seus A4 als iPhone, i a partir d'allí estan a l'A13. L'A13X, que munta l'iPad Pro, es veu que és molt, molt potent. Evidentment no és comparable l'arquitectura X086 amb la d'ARM, però és molt potent. Jo crec que ells, en aquests anys d'experiència muntant els chips propis amb l'iPhone, el que han fet és dir, escolta, jo crec que el que presentaran és un MacBook, que si us fixeu ha desaparegut, i el MacBook Air o el MacBook Pro, doncs presentaran un MacBook, no sé si aquest any o l'any vinent, amb chip ARM, serà relativament poc potent, però serà molt portable i consumirà molt poc, i a partir d'aquí jo crec que si aquest experiment funciona, veurem un canvi d'arquitectura en els propers 12-24 mesos, segur, eh?
Doncs pues vinga, va, som-hi, perquè també tenim aquí més coses. A veure, que...
Veurem un
Jaume. iMac sense Marc?
Jo crec que amb un Marc molt més petit, sí, segur. Pensa que des de Tim Cook i companyia escolten el nostre podcast i t'escolten a tu, i per tant, com que fa tants anys que demanes treure els marcs, ho tinc claríssim que serà el marc més petit. És la tendència que han fet amb els portàtils, eh? i amb els mòbils, vull dir que sí, segur que sí.
Com anem de temps, Ricard?
Ja està, et deixo un darrer rumor o el que vulguis, va.
No, bueno, i els dos que tenia una miqueta ja els he apuntat. Ara passava amb un altre tema, un clàssic que torna, no? El tema de la seguretat, que va i ve, no? Cada equips temps, cada dues o tres setmanes, tenim aquesta gran notícia que diu, bueno, pues que tenim d'estar atents, no? Perquè en aquest cas, 300.000 comptes de Nintendo doncs van ser hackejades.
Déu-n'hi-do.
David, de tindre cura, que com ens donem d'alta, on lloc on ens donem d'alta i què hi posem allí.
Déu-n'hi-do. David Casero, distància social, això és la social física, mascareta, rentar-se les mans i després, en los cacharritos, què?
Y contraseña 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Claro.
Efectivamente. Es decir, es momento de ponerse la mascarilla, los guantes, limpiarse los pies, limpiarse las manos 20 veces y darte de alta en un sitio y poner la contraseña 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es todo muy coherente y vamos a tener que hablar con Fernando Simón para que salga a dar un cursillo sobre cómo poner contraseñas. Mirad, si para algo valen los ejercicios de punto, punto, raya, raya, punto, es decir, continúa la serie, ¿vale? Esta, bueno, pues esto es lo que tenemos que hacer con nuestras contraseñas, señores. Largas, números, letras y puntitos, ¿vale? En el momento de hackearse, de que sean hackeadas todas estas cuentas a nivel internacional, es decir, como recordemos Disney Plus cuando se lanzó en Estados Unidos, la de cuentas que robaron, como Sony PlayStation, que ya ha tenido un par de robos de cuentas e incluso con datos bancarios, ¿vale? Con tarjetas de crédito, o ahora Nintendo. Bueno, pues precisamente siempre podemos ser hackeados. Y esto lo tenemos que tener en cuenta. Por lo cual, si no queremos poner contraseñas, bueno, pues compremos, comprar, pagar por un precio por un gestor de contraseñas. Un programita que tú solo tienes una contraseña y él se dedica a ponerte contraseñas súper complicadas en todos los sitios. Y que este programita te las gestiona y que es un programa de pago. Y como estamos pagando, pues además nos protege, ¿no? Porque si es gratis, seguramente que nuestros datos acaben en sitios donde no queremos. Pues la mejor manera de protegernos es o nosotros le ponemos conciencia o pagamos por una conciencia o inteligencia artificial que trabaje por nosotros. Claro, simple, claro, y llanamente. Pero hay que tomárselo muy en serio, tanto como la Barça.
Doncs apa, que hem acabat amb el Consell de Salut, com ha de ser, David... O sigui, de Salut, de Seguretat. Que ja... Sí. És que ja tenim tan interioritzat el tema de la salut que Déu-n'hi-do, és igual.
El doctor Casero, la veu-se la pau.
David Casero, como siempre, un placer, gracias.
Gracias, buenas tardes.
I Jaume Sitjà...
Dimecres que ve, més.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Este año las calles de Toledo no se llenarán de gente. Ni el perfume de las flores inundarán el ambiente. Pero el sentimiento seguirá siendo el mismo. Desde la Catedral Primada, Santa Misa del Corpus Christi en rito hispano-mozárabe y bendición con el Santísimo a la ciudad y al mundo. El jueves por la mañana, en 13.
Herrera en COPE. COPE Lleida. Amb Ricard Álvarez.
Anem a aquesta propera entrevista. El que farem és conèixer a una persona del territori i, a més, l'activitat que allí desenvolupa, perquè tot seguit et presentaré a la Noemí Busquets, que és una actriu, artista, terapeuta, a més està vinculada al món de l'educació, i si això et sembla bé molt, prepara't, perquè ara a l'entrevista acabaràs de conèixer, unes quantes facetes de la Noemí, que si no la coneixies, igual no te les esperes. Noemí, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
La Noemí Busquets. Escolta, on estàs vivint ara actualment?
Doncs des de fa 4 anys estic afincada a Esterri d'Àneu.
Esterri d'Àneu. I ets d'aquí? Vas néixer per la zona?
Vaig néixer a Bràfim, a l'Alt Camp, a 10 minuts de Valls, i quan tenia 9 anys vaig pujar amb la meva família cap al Pallars.
Ah, caram.
I ens vam quedar aquí a Esterri.
Quin canvi, no?
Quin canvi.
Per a millor. Bueno,
diferent.
Cada terra té les seves coses, oi?
Sí, clar, l'OSK també és un entorn rural, és a dir, passa d'un entorn rural a un altre. La diferència és que Esterri, doncs, es viu del sector terciari, que és del turisme, i a Bràfim es viu del sector primari.
Clar.
Vinya, bàsicament.
Noemí, ets actriu i artista, a més, terapeuta gestal i kinesiològic.
Kinesiòloga.
I, a més, estàs vinculada amb un projecte magnífic, us ho dic així perquè ja me l'havia explicat, al món educatiu. Escolta, tu la vena artística d'on et surt?
Em surt...
O sigui, de petita, quan deia anem a fer una obra de teatre a la classe, que hi ha el típic com jo, que o ja t'amagues, o ja intentes fer... Jo faré el decorat, ja no em feu sortir, o tu ja eres de les... No, jo la protagonista, cap problema.
Doncs no. No era de les protagonistes, ni de les que volia sortir, tampoc. ni em tirava massa. Simplement vaig acabar el batxillerat, sabia d'estudiar alguna cosa, no acabava de voler estudiar res, i vaig dir, hòstia, doncs mira, ja que he fet teatre al batxillerat, per primer cop va ser, vaig fer a la companyia Vildebanali, que això és a l'Institut Martí Franquès a Tarragona, que és on vaig fer el batxillerat. Allà vaig començar a fer teatre i vaig dir, bueno, pues mira, com a mínim no m'obliguen a seure en una cadira i a escoltar coses que crec que no m'aporten ara. Així va ser el meu plantejament amb 18 anys. Escolta, i d'allí vaig anar cap a l'Institut del Teatre a Barcelona.
Escolta, i a la Esperanceta, quan la coneixes?
Esperanceta, aquest estiu, farà 14 anys.
14 anys.
14 anys que té vida ja, aquesta Esperanceta. Llavors l'Esperanceta sorgeix, doncs, jo abans de fer l'Esperanceta, òbviament, feia de guia turística a l'Ecomuseu de les Valls d'Àneu, i com que em vaig posar a estudiar, doncs, teatre, no? Interpretació dramàtica, doncs el director, Jordi Abella, vam estar parlant de si podríem fer algun tipus de dinamització cultural a l'Ecomuseu. Uh-huh. I anant investigant i buscant informació, doncs vam trobar l'última pubilla, l'última hereva de Casa Garcia, i a partir d'aquí doncs ens vam com inspirar amb aquesta persona, que era tot un personatge. Ja.
Ja us dono...
Es deia Tureta.
Ah, Tureta. Us dono la web esperanceta.cat, busqueu-la, esperanceta.cat, des d'allí veureu totes les activitats que duu a terme. Evidentment, com ens ha dit la Noemí, l'Esperanceta és un personatge que interpreta, però que fa de guia, fa una guia teatralitzada a l'Ecomuseu, no només a l'Ecomuseu, també a d'altres equipaments, i la veritat és que et poses bé al personatge, veig que té un rerefons històric, hi ha una investigació, sí, al darrere.
Total.
I suposo que aquí ve tot, manera de parlar, tipus de frases que es fan anar, manera de vestir, tot plegat, oi?
Sí, és una suma. A part de que també en 14 anys, òbviament, el personatge s'ha anat transformant.
Clar.
Però estem parlant de que no és un clown, sinó és una bufona. No és un personatge que es vesteixi i simplement expliqui la casa, com ho podria ser un altre dia, sinó que és un encarne a una persona, però en aquest cas amb uns trets molt, molt especials i molt característics. Per exemple, Esperanceta és histriònica, té un punt histèric, és sexual, no? Tots els temes polítics, els temes de religió, els temes d'educació, és molt crítica, no? Ella sempre va com denunciant, denuncia, inclús també s'autodenuncia. No? És un personatge que juga molt a la línia. Clar, és un bufó. El bufó al final és aquella persona, no?, que al llarg de la història li ha pogut dir les veritats al rei, no?, o a l'autoritat, per dir-ho d'alguna forma. Doncs clar, la línia és fina i el joc, doncs, és un personatge que o t'agrada o no t'agrada, però no té aquell punt mig de, bueno, si no saps què fer, ves a veure Esperanceta. És com...
de totes maneres, si feu la visita us ho recomano, perquè, però vull dir, has d'anar obert, i veureu que la visita, vaja, canvia de la nit al dia, per entendre'ns. Esperanceta.cat, allí teniu l'enllaç per anar directe a veure tot el que fan, per exemple, a l'Ecomuseu, però també al Museu de la Conca Dellà i també al Despoblat Medieval de Santa Creu de Llagunes. Escolta, a l'Ecomuseu, a part de l'Esperanceta, veig que també teniu ja sessions organitzades, per exemple, una sessió picant. Qui la fa, la sessió picant? L'Esperanceta, no, també?
Sí, Esperanceta el que té són dos formats. Un és la sessió familiar i l'altre és la sessió picant. La diferència, és a dir, tornem al mateix, el personatge és un bufó, és a dir, que la línia és fina. Sí, és una bufona, llavors no, la línia és fina. Simplement que hi ha paraules, doncs, més gruixudes a la sessió picant. Jo sempre dic que pitjor que la tele o pitjor que internet no és. Llavors els nens a partir de 14 anys, jo dic, perfectament poden, inclús més petits, però això és una cosa dels pares.
Clar, La cua amb la que t'ho venen és producte 100% pallarès, sense edulcorants i ben autèntic. O sigui que, tenint en compte que avui en dia la gent el que fem és buscar l'essència i l'autèntic de qualsevol producte, crec que és totalment recomanable. Recordeu, esperanceta.cat, allí teniu tota la informació, els enllaços i tot plegat. Noemí, escolta, al llarg d'aquests darrers 14 anys amb l'Esperanceta, veig que han anat sorgint altres personatges, com per exemple la Esperanza de la Palma,
De la Pampa,
la Joana la Gascona, l'Àrnica, són radicalment diferents a l'Esperanceta o és depèn del tipus de visita?
No, són radicalment diferents. Potser radical és massa, però sí que són diferents. Són personatges molt més continguts. El que sí que tenen és aquest... trenquen aquesta quarta paret i interaccionen amb el públic, però òbviament no són bufons, no són bufones aquests personatges. Mm-hmm. Llavors se'n van cap a l'altra banda, no s'extrapolen cap a l'altra banda. Això, més continguts, més seriosos, més quiets, amb un to de veu més baixat. Mm. Més relaxats en si mateix, excepte tota ella és potent, molt
és un,
potent.
És un nervi.
És un nervi.
Noemí, ja que estem parlant d'aquestes visites guiades i de la teva faceta teatralitzada, bueno, tot sembla indicar que això es començarà a reprendre ara de cara a l'estiu.
Doncs sí. Mira, l'Ecomuseu serà des del 15 de juliol al 31 d'agost. Uh-huh. Llavors, els dimarts i els dijous hi haurà Esperanceta familiar i Esperanceta picant. I dimecres i divendres tindrem a Esperança de la Pampa, a l'Àrnica amb la seva ruta pel poble i a Joana la Gascona amb tota la temàtica bruixesca, i també ajuda a fer un setill al públic i a defensar-se per aquests temps que corren, com diu ella.
Noemí, escolta, ara que parles d'aquests temps que corren, bueno, com han anat els darrers dos mesos? Pallars.
Doncs mira, he aprofitat, realment s'ha anul·lat o posposat absolutament tots els bolos que tenia durant aquests mesos, perquè clar, jo visc d'Esperanceta, la meva feina principal. Tot això ha quedat anul·lat i llavors he aprofitat per fer algo que ja feia temps que tenia al cap, però no acabava de trobar el temps, per tirar endavant merchandising d'Esperanceta. Uh-huh. I amb una certa cura també, no? Estic buscant productes, si poden ser de proximitat, si poden ser ecològics, orgànics, també treballant i col·laborant amb d'altres artistes, per exemple, el Jordi Ricard, que és de Llesp, podeu trobar també per Instagram, que és un treball a la fusta, m'està fent també uns punts de llibre amb un ferro picat, amb el perfil d'Esperanceta. Bueno, allò com tindre el merchandising una mica més cuidat. Mm-hmm. Estic treballant també amb la Nono Rueda, que també la podeu trobar per Instagram, que és una il·lustradora i dissenyadora espectacular. També amb un tret feminista, no?, i amb un tret reivindicatiu. Bueno, doncs acabem de tancar coses que després de 14 anys potser també dic, hosti, aprofitem aquesta pandèmia i aquest temps per tirar endavant algo que ja està bé al cap, però no acabaves de trobar mai el moment.
Ja us avanço que la web la trobeu a esperanceta.cat, però que a més és molt activa a les xarxes socials. Des de la web teniu sortida tant al Facebook com a l'Instagram, però si no, us el dic ara, tant a Facebook com a Instagram la podeu buscar com Esperanceta de Casa Garcia. I allí la podeu seguir, que al final, mira, Covid, per culpa o gràcies al Covid, doncs les xarxes socials han vist abocador un tot un munt de gent, un munt de població que potser normalment no les visitava tant, i això s'ha convertit en una eina de comunicació bastant important avui en dia. Noemí, escolta, et deia al principi de l'entrevista que també hi ha una faceta al tema de la docència, d'ensenyar, que em té el cor robat. I és que tu tens un projecte a 4 anys termini a l'escola d'Esterri d'Àneu. Explica'l una mica.
Bé, doncs aquest projecte és un projecte de 50 hores dins del curs lectiu, és a dir, que no és un gran projecte, però sí que és una primera llavor per tal de tindre respecte cap als nostres infants, sobretot a nivell corporal. També és una aposta per part de la directora que ha pogut introduir aquest projecte. El nom és Cos Conscient i treballem en horari lectiu des de P3 fins al 6è. És molt interessant que sigui en horari lectiu justament doncs, per aquest respecte, no? I per poder entendre que el vehicle principal fins a la mort, fins que ens morim, és el nostre cos. No es tracta de cotxes, ni d'hipoteques, ni de feines, ni de gossos, ni de piscines, no? Ni de problemes, tampoc. Llavors, és fer que la canalla, doncs, per el nostre futur, sigui conscient de que té un propi vehicle que l'ha de conèixer i a partir d'aquí, doncs, utilitzar-lo en el seu benefici, no? I treure'n el màxim possible de recursos i habilitats. I al final són persones, les persones són gregàries, ens comuniquem amb la resta i és important doncs, saber-se escoltar un per després també poder escoltar els altres i empatitzar i comunicar-nos. Vull dir, sempre, jo què sé, sempre tindrem una entrevista que fer o tindrem un treball o una presentació que fer, és a dir, és important saber-se comunicar. O tindre recursos, com a mínim, no? O no patir-ho en excés.
Correcte, no. Correcte. Això és una acció que durarà a terme els propers 4 anys. A partir de quina edat?
Des de
P3.
Des de P3. Sí, des de la primària. De P3 al 6è.
Molt bé. Sí. Doncs escolta, la meva enhorabona, aquest projecte m'encanta, eh? I evidentment tot el tema de l'esperanceta també. Tinc esperança de poder pujar aquest estiu. Jo potser deixaré la canalla a casa i vindré a la Picant ja directament, eh?
Venga,
a la sessió
venga.
Picant.
Perfecte. I si puges amb la canalla, pensa que tens el castell del Llordà per veure, tens el despoblat de Santa Creu, una ruta que es farà també a Llagunes, tens a Rufina Monge, a So de Joan Xiqueta a Vilamós, a la Vall d'Aran, i tots els personatges de l'Ecomuseu. És a dir, que per la família en tens per triar i remenar, també.
Doncs ja ho veieu.
Benvinguts sereu totes.
Esperanceta.cat, allí teniu els enllaços cap a tota la informació, horaris, preus, maneres de fer les reserves, i us encoratjo a que si aquest estiu ja passem tots a la fase 3, que ens puguem moure i pujar i baixar i dreta i esquerra, doncs busqueu un moment, i en família això és molt maco, o amb un grup d'amics, i feu una visita, esperanceta.cat, allí la trobeu. Noemí Busquets, que al final ja... quan et gires més ràpid pel carrer? Si et diu una Esperanceta o si et diu Noemí?
Hòstia, la veritat... Clar, hi ha molta gent que inclús em diu Esperança. Em dius Esperança, oi? Dic, pues cada dia menys, la veritat. Tal i com funcionem amb el humà, em giro de les dues formes. Després bueno, de tant de temps, quan tens Esperanceta, també em giro.
Clar que sí.
Està integrat.
Molt bé. Noemí, és que ha estat un plaer conèixer-te.
Igualment, Ricard.
Que vagi molt bé la vostra tasca, que és important, importantíssima, de veritat, eh? I a més, amb aquests temps ens n'hem donat més compte que mai, i per tant s'ha d'encoratjar la gent que us dediqueu a fer gran el tema de l'ensenyament i sobretot...
La cultura. Cultura i l'humor, no?
I tant. Si no, malament. Estem perduts, si no.
Sí,
Noemí, cuida't, una abraçada.
Moltes gràcies. Igualment, una abraçada.
Aunque por ahora las motos no rujan como siempre, todavía Línea Directa puede ayudarte con la tuya. Porque tendrás las mejores coberturas y además podrás contratar tu seguro de moto desde solo 77 euros. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com. Y recuerda que teletrabajamos para ti.
Migdia. COPE Lleida. Amb Ricard Álvarez.
I marxem ara cap a l'associació App Lleida. Ja saps que és l'associació on s'aglutinen cada cop més totes les dones empresàries i emprenedores de Lleida i dels Pirineus. Parlem amb la seva presidenta, amb la Laia Rogel. Laia, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia. Què tal, Ricard?
Escolta, hem d'explicar que vosaltres ja heu fet una nota de premsa en aquest aspecte, que vosaltres cada any entregueu premis en diferents categories i que des de l'any passat vau decidir obrir que el premi en si fos un disseny que la gent pogués presentar en un concurs, oi? I el concurs d'aquest any ha quedat desert.
Doncs sí, mira, la veritat és que no és una notícia que, diguem, ostres, quina il·lusió, sinó al contrari, estem una mica, bueno, em sap greu perquè al final doncs estem molt agraïdes a les participants perquè van presentar les seves obres i són de qualitat i originals. El que passa és que una mica vam veure la mancança de que no reflectien bé la força de les coses de Lleida, la innovació que volem transmetre des de la associació, no? Bueno, una mica el jurat també, no només érem la Junta, sinó al revés, hi havia doncs, el tinent d'alcalde, el Jaume Rullant, Jesús Navarro, el director del Museu Morera, la Glòria Farrés, la directora del Segre, la Glòria Jové, professora de la Universitat de la Universitat de Lleida i doctora en Ciències de l'Educació, la Lígena Santa Creu, que és l'artista que l'any passat ens va fer l'obra, l'escultura. Llavors, bueno, és un jurat amb 10 persones i, per tant, no va ser una decisió només de la nostra Junta, no? Al contrari, va ser una decisió que ens envia molt per la veu dels experts.
Clar. Bueno, al final, aviam, això és un concurs, té unes bases, té uns objectius, sí. I malauradament, en alguna edició pot passar això. Escolta, sí. El considerem desert, no perquè no estiguin bé les obres que s'han presentat, sinó perquè correcte. Un dels objectius és que transmetin l'esperit d'App Lleida, i pel que sigui, doncs, sí. Escolta, no s'ha complert, no passa res. Vull dir, l'any vinent...
Sí, una mica ho aixequem. Sí que està de moda, com en parlem abans, que tot és culpa del coronavirus, però sí que és cert que el fet de no haver pogut venir a cap acte del clar. Sistema habitualment, doncs potser no pots copsar tan bé aquest esperit, no? I llavors, doncs, bueno, sí que creiem que hagués anat molt bé, que haguéssim pogut venir a algun dels esdeveniments que tenim, que cada mes en feien, per tant, hagués estat una bona manera de poder veure com som, no?
Això ho haurem de començar a recuperar, no, Laia? No sé si us ho heu plantejat ja o depèn
mira,
de...
Mira, ens estem plantejant i hi ha una idea de cara a final de juliol de tenir un acte que tenim ganes de recuperar clar i de trobar-nos a l'aire lliure, amb totes les mesures de seguretat clar. Possibles, però sí que tenim ganes de tornar a recuperar i trobar-nos. És que molt important per nosaltres.
Això és clau i, evidentment, sempre recalquem el mateix i no és fer-nos pesats, seguint totes les normes de seguretat, evidentment que sí, però, escolta, sí. Trobar-se cara a cara, ni que sigui a 2 metres de distància, és una altra història. Vull dir, les noves tecnologies ens han anat molt bé aquests dies, però, aviam, al final, el caliu...
No, i continuem fent, sí, doncs, la formació la continuem fent online, perquè creiem que és un canal nou que s'ha obert i és molt funcional, perquè sí. Segurament més gent té més disponibilitat si ho fa des de casa seva.
Sí.
Per tant, apostem molt per la digitalització amb el tema de la formació, però sí que és veritat que el trobar-nos, el retrobar-nos en presencial i
és una altra història.
Compartir un sopar a l'aire lliure, a la fresca, en ple juliol, tenim ganes.
I tant. Doncs ja ens ho explicaràs. De totes maneres, sí, ja sabeu, tota l'actualitat la podeu seguir a Lleida, a la seva web, applleida.cat, i allí trobeu tot el que tenen en marxa, que no és poc, el tema de la solidaritat, el tema del digitalitzat, en fi, tenen moltes coses en marxa. Avui ens ho ha explicat la seva presidenta, la Laia Rogel. Laia, escolta, una abraçada, gràcies per estar amb nosaltres.
Una abraçada, adéu, bon dia.
Chica, menudo pelazo.
Luce una melena llena de color, fuerza y salud con Color Clinuance, la coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Consigue una cobertura al 100%, hidrata y protege. Única con ser un reestructurador. Vitalidad y volumen. Color Clinuance, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias y para farmacias de El Corte Inglés y en plataformas online.
Recibir una última hora, tener que confirmarla, buscar los datos y contarla después en antena con Carlos Herrera o con Ángel Expósito en la linterna de COPE.
Tenemos última hora sobre el caso Pablo Ibars en Estados Unidos. Juan Fierro.
Es la recomendación del jurado al juez.
Pues ya lo puedes hacer. Llama al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate en el Máster Multimedia de Radio de COPE en colaboración con la Universidad CEU San Pablo. Un máster con un año de prácticas remuneradas y que tiene a los mejores profesionales del sector como profesores.
Descans Lleida, decoració i servei. Aprofita la promoció del 50% de descompte en el matalàs de 700 molles ensacades, model coral, fins al 8 de setembre. I la promoció de la butaca Powerlift, dos motors i motor escalfador lumbar, novetat a la Fira del Moble de Saragossa. Descans Lleida, un equip amb més de 30 anys d'experiència sota la direcció de Cisco Larrull. Estem al 973-5251-09 i al 36 de Pi Margall. El teu descans no té preu.
Migdia. COPE Lleida. Amb Ricard Álvarez.
Dame una sonrisa de completeza. Toda tu vida se detendrá. Nada será lo mismo, nada será igual. Ya sabes, veo fuerte y formal. El calor de la noche, plena luz del día. Siempre dispuesto para alegrarte el día. Hombre de bien.
Ens plantem a les 2 de la tarda, amb darreres hores, en parlant de successos detingut a Lleida per conduir de manera temerària, sense carnet ni assegurança, mentre intentava fugir dels Mossos. Ho tenia tot, és un pack complet, això, eh? Sense carnet, conduir de manera temerària, sense assegurança i fugint dels Mossos d'Esquadra. És el pack. Després, què poden al·legar aquestes persones exactament? Si van a judici, què al·legaran? Que no sabien el que feien, és que... I sort, que al final no van atropellar ningú o ningú va resultar mal parat, eh? L'home, que té antecedents, està acusat també de robar licors i escopinyes valorats en més de 1.000 euros. I Jarc, els joves agricultors i ramaders de Catalunya estan indignats per la culpabilització generalitzada del sector agrari durant la campanya de la fruita. Recorden que per la pandèmia van defensar contractar treballadors habituals per evitar l'efecte crida de temporers. Només ahir vam parlar amb Pere Roquer, de Assaja Lleida, i hem dit abans que hi ha 80 ajuntaments més d'altres entitats vinculades que han signat un acord per defensar la campanya de la fruita a Lleida. Ahir a la nostra tertúlia dels polítics defensava que des de l'Ajuntament de Lleida tots els partits polítics havien de fer front comú i exigir a TV3 que es disculpi i rectifiqui el tema de Lleida és racista. Que hi ha casos, ho hem dit, sí, per desgràcia, sí que n'hi ha, per desgràcia. I s'ha de lluitar contra aquests casos. Però d'aquí a generalitzar, sisplau, ni parlar-ne, eh? Ni parlar-ne. Per cert que Càritas, Lleida, Solsona i Urgell doblen i en algun cas tripliquen els ajuts per a aliments amb la crisi de la Covid-19. Aquesta és l'altra crisi. Sempre parlem de la crisi sanitària, de la crisi de l'àmbit mèdic i sanitari. I aquesta és evident i greu, eh? Però i l'altra? La de la pobresa, la de les dures condicions econòmiques per molts sectors i laborals, la crisi econòmica, doncs fixeu-vos, Càritas ens dona xifres. Ens dona xifres, doblen i fins i tot tripliquen els ajuts per aliments amb la crisi de la Covid-19. Tripliquen respecte a abans, però és que abans no estaven a zero. És que abans encara hi havia gent que no tenia ni per menjar. L'entitat reclama un projecte que doni una solució definitiva a l'acollida de temporers i que no s'hagi de pensar cada any. Això ho pensem molts menys els que han de decidir. És molt bo, això. O sigui, al final, triem polítics d'un color o d'un altre perquè ens serveixin. No perquè facin nosa. Perquè serveixin, perquè ens serveixin. Perquè solucionin problemes. I tornem a anar al mateix. Campejarem aquestes setmanes com sigui i tranquils, que a l'arribar a l'octubre aquest tema ens n'oblidarem. Fins al maig, una altra vegada. Ho dic per experiència, perquè és que això ha passat any rere any. I és una vergonya, eh? És una vergonya. Per cert que amb aquest tema el PSC s'obre a signar la carta que proposa Miquel Pueyo, alcalde de Lleida, per abordar la situació dels temporers irregulars. Els socialistes posen com a condició que, a més d'adreçar-se a l'executiu espanyol, també ho ha de fer al govern de la Generalitat, que al final té moltes competències sobre aquest problema. O sigui, és molt fàcil dir, no, és que la culpa és d'allà lluny. No, no, d'aquí, eh? D'aquesta ciutat que tenim gran aquí a la costa, doncs fan els programes de TV3, per exemple. No és que ens ajudin massa, eh? Almenys en aquest aspecte. Massa o gens, o gens. Per cert, parlant de territori, la transformació de la carretera C12 es comença a materialitzar amb la millora dels trams Tortosa-Amposta i Lleida-Alfés. Territori licita la redacció dels dos projectes i millorarà el ferm del tram Xerta-Aldover a la tardor. Recordem que és un eix que cada cop el fan anar més persones i que, per tant, ha d'estar cuidat si no volem que es converteixi en un punt negre. I les estacions de muntanya i els trens turístics que gestiona Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya aniran obrint a partir de mitjans de mes. Les explotacions disposaran de senyals informatius amb els requeriments establerts per les autoritats sanitàries. És una cosa que hem de tenir ja en compte cada cop que fem anar un mitjà de transport públic, i és tenir totes les normes sanitàries en ment. Transport públic o caminant pel carrer, és igual. La distància física de 2 metres. L'OMS recomana que si és 3, millor que 2. Si pots, eh? Mascareta i rentar-se les mans i no tocar-se la cara, evidentment, quan entrem a casa. En fi, nosaltres que ja anem directes cap a les 2 de la tarda, estem a la setmana en la que han obert les escoles a la Plana de Lleida amb una afluència baixa. L'Alt Pirineu i Aran ja porten una setmana i mitja, però és que la setmana vinent acaba el curs i ara queda la gran incògnita. Ara s'ha obert i s'ha obert d'una manera o altra, seguint unes normes bàsiques de seguretat, però amb una afluència de públic molt baixa, molt baixa. Ara la incògnita és, i al setembre, com ho farem? En fi, els propers dies suposo que ho descobrirem. Apa, espero que hagis passat uns bons minuts de ràdio amb la nostra companyia. Nosaltres hi tornem demà dijous a partir de les 12:20. Ja saps que t'acompanyem de 12:20 a 2, sempre des de Lleida. Soc el Ricard Álvarez. I només et dic una cosa, que acabis de passar un bon dimecres. Fins llavors, cuida't i segueix totes les normes de seguretat sanitàries, que a vegades són pesades, però si ens les posen, si ens les diuen, és perquè deuen de funcionar i estan bé de seguir-les. Eh? Fins demà.